Temps ara per la informació política, el sempre amb tu, temps pels portaveus. Avui en plataforma Calera, Joan Font, Gemma Margalef. Com estan, regidors? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Com va l'estiu? Com estan? Bé?
Bueno, jo personalment a l'estiu vaig tenir una operació el 24 d'agost i per tant va anar bé i vaig estar pocs dies a l'hospital i per tant puc dir que la cosa va anar prou bé, el que passa que hi ha un procés que ara no és el moment de dir-ho, però...
De recuperació, no?
Sí, exactament.
Encantats que ens acompanyi. També entenc, regidora, treballant molt.
Sí, sí. A l'estiu ja se sap, no? És molt maco el qui fa vacances, però és una mica pesat per la qui tenim que treballar i gràcies a Déu avui en dia potser ja és un privilegi tindre feina i, pues, com sempre, treballant hores, fent hores i cansada, però val la pena a vegades.
Estem ja a l'equador de l'octubre i no sé si tenen la sensació que amb tot el que estem vivint l'estiu ens queda molt lluny. De fet, diríem que l'11 de setembre o que l'inici de curs escolar ens queda molt allunyat i fa un mes, justament un mes. Sabem que Plataforma Calera no entra en qüestions que no són estrictament d'àmbit municipal, però creiem que avui aquest espai polític no el podem començar d'altra manera que preguntant-los què és el que pensen sobre el que està passant a Catalunya, sobre el que també afecta la Cala, al final també en relació al procés, en relació al referèndum, en relació a l'acció policial de l'1 d'octubre, en el que pensen sobre la reacció ciutadana després, sobre les últimes notícies de dilluns de l'empresonament preventiu als presidents de les entitats sobiranistes. Què pensen des de Plataforma Calera o què és allò que tenen en comú els membres d'aquesta formació municipal sobre tot el que afecta el país?
Bé, com tu ja saps, Plataforma Calera és una agrupació d'electors que es va presentar per un projecte de poble i, per tant, els plens sempre hem obviat emetre una votació en nom d'un grup que està format per una pluralitat ideològica. Hi ha gent independent, hi ha gent que no és independent, que és constitucionalista, etcètera, etcètera. Per tant, en aquest sentit, mai s'ha definit com a grup. Nosaltres podem dir per endavant que els programes que tu has fet esta setmana i la setmana passada, Plataforma va declinar a vindre perquè el seu portaveu, que és el seu servidor, no pot parlar en nom de tots, sinó que tindria que parlar en nom individual. I, per tant, això no és de rebut que jo vingui en representació de Plataforma Calera i parli a nivell individual. Què m'ho sembla? Pues que en aquesta situació no ha sigut que arriba mai, mai. Estem passant un moment molt difícil, molt complicat, que és difícil solució. I crec que si tinguéssim que fer temps enrere, pues, els errors o les precipitacions de certes actituds, començant per la reforma de l'Estatut, que en aquell moment el PP pues, va treure un rendiment polític a la resta d'Espanya, o bé el compromís que va tindre Zapatero de que el que aprovi la reforma de l'Estatut que aprovi a Catalunya ho mantindrà, no va ser així. A partir d'aquí, tot s'ha anat embolicant. El que podem dir en definitiva, independentment del que els nostres membres hagin pogut fer a l'hora d'anar a votar l'1 d'octubre, el que podem dir és que la classe política, o la política en majúscules, ha fallat. Ja està tot judicialitzat, que això és una situació ja irreversible. I llestimosament anem cap a un xoc de trens. El que faig de reflexió és que aquest xoc de trens se pot anar a 10 per hora o es pot anar a 100 per hora. I crec que, desgraciadament, pel que penso, i ojalà me vull equivocar, pues que Catalunya, o la ciutadania de Catalunya en general, no es mereix això, perquè les polítiques estan per solventar problemes, no per crear problemes. I aquí és el que jo humilment opino de aquest tema. Mai s'ha hagut d'arribar amb aquesta situació.
Gemma, no sé si vols fer també alguna aportació al respecte de la situació.
No, vull dir, a veure, Joan, crec que ha dit el que pensem. Vull dir, seria ja, si tingués que parlar del tema, ja seria àmbit personal i representem a 15 persones, 15 persones que entre d'elles pues, hi ha gent que és independentista hasta la mèdula, hi ha gent que no ho és i evidentment pues, jo no puc dir el que opino o deixo d'opinar. Sí que sempre he dit, que ja ho ha dit el meu company, que els polítics estem per solucionar, no per crear, i des de luego crec que és lamentable la situació que estem vivint a dia d'avui a Catalunya.
Home, si vols, me puc mullar alguna miqueta més, no? Perquè és una cosa objectiva, no? No dir l'1 d'octubre de la votació, doncs, hi ha gent del nostre grup que va anar a votar lliurement, i que, en els que he pogut parlar, alguns han coincidit que l'actuació de les forces de seguretat a nivell nacional se van passar, va ser desmesurada, i per tant el servidor més aviat se va guiar pel sentiment que pel cap. I per tant, jo en principi, t'ho dic sincerament, no pensava anar a votar, però com vaig veure les imatges que vaig veure per televisió, vaig tindre aquesta actitud de dir no pot ser això, no, me vaig rebel·lar contra aquest, i parlo a nivell de Joan Font personal. Per tant, suposo que alguns també de la plataforma que van anar a votar van fer això, i alguns que potser no van anar a votar. Ara, que és llastimós que s'arribi a aquesta situació, però això no ve d'ara, sinó de ve de fa temps, i crec que també, hi ha que dir-ho, i vull fer una afirmació que sempre he cregut. Jo, com que he governat, sempre te diré que el qui governa està obligat a complir les lleis. A partir d'aquí no entraré en debat si algú l'ha incomplit o no, que jo tinc la meva opinió personal. Però un governant té que estar sempre al servei de l'estat de dret. I les lleis se canvien. Se canvien en democràcia a les majories suficients. I això ho hem de tenir clar. I el que no pugui tenir clar això és que no entenc què és el que és la democràcia. Vull dir, la democràcia és aquesta. I a partir d'aquí, ja t'he dit abans, l'origen, però l'actitud última del Parlament del dia 6 i el dia 7 que va passar al Parlament de Catalunya...
El setembre parlem, en aquest cas.
El setembre, a mi no em va agradar. Sincerament, no em va agradar. Se van saltar l'Estatut, no solament la sentència del Tribunal Constitucional, sinó també l'Estatut d'Autonomia i el reglament del propi Parlament de Catalunya. No? I això vaig veure que l'oposició se va veure marginada. Això, a mi... no em va agradar, i ho tinc a dir-ho, no em va agradar.
Per a tancar aquest tema, sí que podem comentar, no sé si a títol de regidor o a títol personal van participar en algunes de les concentracions, de les mobilitzacions que hi va haver dies abans i dies posteriors al referèndum. Bé, entenc també perquè la ciutadania ha sortit al carrer, i això és una imatge que és innegable. Segurament la imatge del quasi el miler de persones a les portes de l'Institut diumenge 1 d'octubre a les 5-6 del matí i dilluns la riuada de gent anant cap a la comissaria dels Mossos, cap als bombers per agrair-los i la confiança, són imatges que quedaran almenys a la retina col·lectiva, a la imatge col·lectiva de la història de la Cala.
Sí, jo soc respectuós amb això, ja t'he dit que jo mateix no pensava anar a votar perquè pensava que este referèndum no tenia garanties. Sí que vaig anar, vam anar també el 9 de novembre del 2014, però no era vinculant, ja sabien que era... Però bueno, vam fer esta participació, però al veure les imatges desmesurat de les forces de seguretat de l'estat espanyol a la gent que lliurement volia votar, aunque sapiguessin que fos no legal, a mi me va revelar i per tant vaig acudir a depositar un vot.
Són temes que, sens dubte, doncs, seguiran marcant l'agenda política.
I, per cert, quan se va fer la manifestació a nivell de davant de l'Ajuntament després de l'1 de novembre, Plataforma, la meva persona, va estar present allí refrendant l'excés desmesurat de les càrregues que es van haver.
Regidors, com dèiem, agenda política, que seguirà marcant el tema. Intentarem parlar-ne quan sigui l'ocasió, però de moment doncs, han pogut també expressar la seva visió sobre la situació i, doncs, si els sembla, passem a parlar d'assumptes estrictament municipals. Hi ha diverses qüestions, no ens han vist en tot l'estiu i hem començat una mica tard, també bueno, marcats per aquest context polític, ho hem de reconèixer. Anem a parlar, per exemple, d'un tema que entenem que és complicat d'entendre de cara a la gent perquè hi ha molts de contractes, hi ha modificacions, hi ha històries, però anem a sentar les bases. S'aprova una modificació del contracte, o s'aprova el primer contracte renovat amb Aqualia, això parlem de doncs ja fa unes quantes legislatures, però l'anterior equip de govern fa una modificació en concret que incrementa doncs, una sèrie de costos, ara ens ho expliquen, que l'actual govern no ja està d'acord, una modificació que es va portar per Junta de Govern, diguem-ne d'alguna forma sense haver de passar per l'òrgan màxim de l'Ajuntament, que és el ple, i d'aquesta manera, doncs, com que això quan es va portar al ple ja era amb el mandat actual, es va rebutjar. Ara s'ha obert una revisió d'ofici i parlem de la companyia Qualia, parlem del servei d'aigua potable i també doncs, del sanejament, parlem en general de FCC, empresa a la qual també hi ha hagut també una sentència favorable en aquest cas a l'Ajuntament sobre un capítol d'inversions en el contracte de l'enllumenat públic. Per tant, aquí hi ha una mica de fronts oberts en moltes qüestions, entenc que voldran comentar des de Plataforma Galera, tant amb l'aigua com també amb la llum.
Bé, ens hem de remuntar al desembre de 2004. Surt el plec de condicions per aportar el servei d'abastament d'aigua potable i, segons les condicions que, a més de plec de condicions, se l'adjudica a Qualia. A Qualia, però per 25 anys. Jo, per mi, jo no estava a l'Ajuntament, però crec que fer una concessió administrativa de la concessió del servei d'aigua per 25 anys no ho veig procedent. Per què? Perquè són molts anys. I, a més, si et donen 6 milions d'euros, sense retorn. I, amb un cànon d'1.863.000, que este sí que estic que torna. Llavors, què ha passat aquí? Aquestes condicions, durant l'any 2005 al 2008, d'adjudicació de l'empresa, van complint. Per què? Perquè hi havia un equilibri econòmic-financer per la remuneració que l'empresa concessionària té dret a adquirir per aquest motiu, no? I estem parlant de 0,70 cèntims per metro cúbic. Però, claro, el 2009, la Junta de Govern, perquè aquestes competències del ple se van traslladar a la Junta de Govern, aquesta remuneració se fixa, se canvia el model, es fixa en base a unes expectatives futures de creixement fins al 2030 que tenia concessió i la facturació se promitja pels anys de la duració del contracte. Clar, què passa aquí? Que els riscos que l'empresa tenia que córrer passen a l'Ajuntament.
Important fer un petit apunt, perquè comentava el senyor Font que es canvien, diguem-ne, això al 2004 ho va aprovar el ple i després ho va fer la Junta de Govern, perquè en majoria absoluta hi ha aquesta potestat, aquesta capacitat d'una sèrie de competències d'aprovacions es poden delegar directament a la Junta de Govern.
Per tant, se va posar a la Junta de Govern, suposo, per poca transparència, perquè, clar, els que estaven en aquell moment al ple, que jo no hi era, però els grups que estaven al ple no se n'enteraven, no podien participar d'aquesta decisió. Total, que el fer este canvi de model pues prioritza que el risc empresarial passa a l'Ajuntament. Conclusió, tot el que no es complix fins al 2030, havent una crisi immobiliària urbanística d'expansió del poble, passa a l'Ajuntament. I a partir d'aquí és quan els criteris se disparen a favor de l'empresa. Total, que l'Ajuntament, l'equip de govern actual, ha tornat a reconduir un tema transparent, que aquesta competència la porti al ple, i Audi Concept, que és l'empresa que se li va adjudicar per a poder fer aquest estudi, ha arribat a la conclusió que en les condicions que se va adjudicar, de l'1 de gener de 2009 al 31 del desembre de 2015 s'haguessin tingut que facturar per este remuneració de l'empresa 6.953.000 euros. Això, si s'hagués continuat en el que se tenia que fer legalment en la seva adjudicació. Però també ha fet en els criteris de que els riscos passaven a l'Ajuntament, aquesta quantitat ha sigut de 10.078.000. Per tant, hi ha hagut una diferència de 3 milions d'euros. Això s'ha portat al ple de revisar este tipus de concessió perquè no s'ajusta, a nosaltres no s'ajusta dret i a part és un abús. Si una empresa agafa la concessió de l'aigua per 25 anys, té que assumir tots els riscos, l'Ajuntament no té que assumir aquests riscos. I per tant, el bo d'este punt va ser que, i això ho destaco molt, que tots els grups en representació de l'Ajuntament va votar a favor d'aquesta revisió d'ofici. Això és molt important perquè s'ha vist, tant el PDeCAT com Plataforma, com no podia ser d'altra manera, i el propi govern, que aquesta revisió s'ha de portar, diguéssim, en una resolució que espero que sigui a favor dels interessos del poble.
Mm-hmm. Veurem doncs, què és el que judicialment se n'acaba dient. Li comentava el tema de l'enllumenat, aquesta sentència que parla d'aquell 1.200.000 euros de beques, també dins del capítol d'inversions, diguem-ne, o que s'havien de permetre doncs, remodelar la xarxa. amb preus doncs, que no s'quadraven als de mercat, que algun cop doncs, això sí que s'havia apartat el ple, però també que en algunes de les inversions o algunes de les actuacions s'havien certificat sense estar realitzades.
Sense dades. Per tant, l'Ajuntament ha recuperat pues, el sentit comú, no? Que és que això no podia ser. Però és que l'empresa Aqualia, fa poc, abans de passar pel ple, aquesta remuneració que tenia ha anat evolucionant i l'havia presentat ja fa poc en 2,5 euros per metro cúbic. I a més, us vaig dir una cosa també, que hi ha que recordar-ho. Va sortir publicat per l'Agència Catalana de l'Aigua a finals del 2015 que el preu de l'aigua de la cala és el més car de les Terres de l'Ebre, a 1,97 euros al metro cúbic. Per tant, no és gratuït que la cala sigui, en aquest cas negativament, que tingui el preu més car de totes les Terres de l'Ebre tenint aquí pues, el riu Ebre molt a prop. Per tant, evidentment, està fora de dubte que l'ACA, que és el que realment gestiona l'agència de l'aigua, pues, qualifiqui a la cala, a la mella, com el número 1 del rànquing, no solament en el deute, que després ja en parlarem, sinó també en el preu de l'aigua de 1,7 euros per metro cúbic. No? Per tant, tot això no és gratuït.
Qüestió que es va abordar en un ple a l'agost, estrany perquè és l'últim ple que hem vist fins...
No, es va fer extraordinari.
Correcte.
Valia la pena dedicar-se a un ple extraordinari per un tema tan important com aquest.
I l'idea, no hem tingut més plens, l'ordinari de setembre doncs, també com a molts ajuntaments de les Terres de l'Ebre doncs, s'han ajornat, s'han aplaçat, però també aquí la cala perquè hi haurà un punt, o s'espera que hi hagi un punt important, una modificació pressupostària, ens ho avançava en aquest mateix espai la setmana passada al portaveu de Compromís per la Cala, Antonio Espuny, una modificació pressupostària, la tercera podríem dir, o la segona modificació, el tercer cop que es portaran els comptes damunt la taula del ple, una modificació que ens explicava que va destinada a dos eixos bàsics o dos eixos principals, per un costat, el tema del POM, de poder continuar fent tramitacions i, diguem-ne, informes que calen perquè doncs, part dels que existien en l'anterior aprovació doncs, no es poden reciclar, per entendre'ns, i de l'altra banda perquè, doncs, com que hi ha uns operaris de la brigada municipal destinats a urbanitzacions que volen doncs, allargar els seus contractes, doncs, també cal reflectir-ho el capítol de personal. També ens ha parlat d'on vindrien aquests diners i ens explicava el tema de la sentència de l'aigua, que esperen que sigui infavorable. Com ho veuen aquesta modificació des de Plataforma Calera?
Home, aquesta modificació és pertinent perquè el que es fa és una habilitació de crèdit, sempre tenint en compte la despesa, que algunes parts de la despesa del pressupost ordinari del pressupost general passa d'una partida a una altra. Per exemple, d'interessos que teníem projectats al pressupost que tenien que pagar 150.000 euros, pues això no s'executarà perquè els interessos han baixat. Sin embargo, han pujat l'amortització de préstec, per tant, s'ha d'augmentar la partida de l'amortització de préstec, és a dir, pagar capital, tenint en compte que ha hagut una transferència d'una despesa a l'altra. Per exemple, una transferència que tenien que fer a la cala gestió no s'executarà i es destinarà a altres partides, com per exemple el que has dit tu de la brigada, perquè han hagut 10 contratacions, entre elles 4 que estiran durant les urbanitzacions de Calafat i Tres Cales, que puja 47.000 euros, no? I altres persones que s'han dedicat a la brigada municipal. Altra, de 150.000 euros de la retribució al concessionari d'aigua, aniran a altres partides, com pot ser els vehicles de la brigada. És a dir, que dels 511.000 euros que havia de despesa, s'han incrementat a 525. Però, claro, aquesta despesa que ha anat d'una partida a l'altra ha quedat equilibrada amb una subvenció del Consell Comarcal pel camí de l'Estany de 14.391. Per tant, si sumem aquesta quantitat entre el traspàs d'una despesa a l'altra més este camí que ha estat executat i està contemplat amb aquesta habilitació de crèdit del pressupost, queda equilibrat. Això que traiem en conclusions? Pues que el grau de nivellament pressupostari se manté en positiu en 698.000 euros, per tant això és bo, que l'estalvi ajustat a través d'esta modificació de crèdit queda en 612.000 euros, per tant això és positiu, que la regla de la despesa se manté positiva i, per últim, que hi ha una estabilitat pressupostària de la regla de la despesa, que és el que he comentat abans, no? És a dir, aquesta despesa se manté, passa d'una partida a una altra i s'equilibra amb aquesta subvenció del camí de l'Estany, no?
Què parla de...
Això, perdona, Això suposo que s'aprovarà per ple, perquè això es va fer per decret d'alcaldia, perquè hi havia una urgència pel tema, sobretot, dels projectes urbanístics que es tenen que fer, 5.000 euros que no estaven pressupostats, i per tant també per la brigada d'obres que ja està treballant, i per tant això era una urgència, que això se ratificarà al pròxim ple. També us tinc a dir que este pròxim ple porta uns dies de retard, i ho puc dir en autoritat perquè s'ha parlat en equip de govern, és degut a que hi ha d'haver unes modificacions puntuals dintre d'urbanisme, com pot ser les transitòries, referent a Calafat, a Tres Cales primera fase, a Roques Dorades i al sector Sant Jordi Castell. Per què? Perquè la transitòria és com se va arribar anteriorment abans que quedés anul·lat, i és que aquestes urbanitzacions no tenen servei de clavegram, i per tant aquesta transitòria és que va estar acceptada per l'ACA per poder donar un pas fins que en un temps, espero que no sigui molt llunyà, s'hi pugui fer una macrodepuradora a les urbanitzacions importants que careixen d'ella.
Important, doncs, al final també normalitzar la situació urbanística, que és una situació que venim arrastrant. Parlava d'aspecte econòmic, no fa molt es va tancar, finalment es va fer la liquidació final dels comptes del 2015, diguem-ne, de la forma burocràtica, tot i que ja coneixíem els resultats. I això ho lligaré també una mica a com està la situació econòmica, com veuen com està la situació econòmica al municipi des del maig-juny del 2015 fins a l'octubre del 2017, en aquests dos anys i escaig, com analitzen com s'està treballant en l'àmbit econòmic al municipi?
Bé, primera, hi ha que justificar el retard. No és normal que la Comissió de Comptes de l'exercici 2015 s'hagi reunit la setmana passada. Hi ha que dir per què. Penseu que el 2015, la liquidació del 2015, van haver auditories que es van fer perquè hi havia un compromís de l'equip de govern i nosaltres mateixos de fer-ho, i també va haver una intervenció pel cas Pretòria, on que van vindre aquí els agents de la policials que van incautar molta documentació. Aquest és el motiu de que s'hagi retrasat tant aquesta liquidació del pressupost 2015. Els indicadors de solvència i liquidat d'aquest pressupost són tots negatius. Nosaltres ja ho sabíem que serien negatius quan se va entrar al juny del 2015. A més, se va tindre que reconèixer deutes contemplats del 2015 que l'anterior equip de govern els tenia en un calaix a la cala gestió. I això ha fet que l'estalvi net ha sortit negatiu amb 815.000 euros, que el romanent de tresoreria hagués sortit negatiu amb 411.000 euros, que el deute viu està per sobre dels límits, que són 110, està en 135%, que són quasi 17 milions d'euros, que la regla de despesa tampoc se compleix, que el període mitjà de pagament a proveïdors supera en escreix en 228 dies i que l'estabilitat pressupostària surt negativa quasi en 1 milió d'euros. Per tant, no, això ja vam dir que sortiria negatiu en tots els aspectes, i això és el que es va liquidar fa poc com és preceptiu en la Comissió de Comptes. Evidentment, la liquidació del pressupost de 2016 ja està feta, però falta fer també, que m'han dit que properament, abans d'acabar l'any, si pot ser, com a molt, a principis d'any, també la Comissió de Comptes es reunirà per fer la liquidació, que ja són números molt més millors, i per tant ja es van fer saber al seu moment, i quan toqui també ho sabran, ja són molts millors. Aquí un altre problema que tenim el 2016 és que el deute viu continua sent negatiu, evidentment, tenim un deute elevat, i també que el pagament a proveïdors també supera el mínim, i això és un temps, el temps s'ha d'anar regularitzant, però sí que l'estalvi net, el romanent de tresoreria, l'estabilitat pressupostària, la despesa, el 2016 puc avançar que surten estos indicadors surten positius.
Però sí que en aquest sentit, doncs, des d'intervenció de l'Ajuntament, molts cops han explicat que la gran majoria de retard, diguem-ne, o les xifres a nivell del període mig de pagament ve per impagaments històrics.
Sí.
Perquè sí que expliquen que s'intenta regularitzar al màxim la situació i que les factures que van entrant es paguin als terminis corresponents per la llei.
Per exemple, un deute que s'arrestava, que es devia 265.000 euros al Consell Comarcal, i està regularitzat, ja està al dia. El que passa que en facturació de l'aigua se deu 4 milions d'euros. I això està contemplat aquí com a deute al proveïdor, perquè estem parlant que és un proveïdor, per tant això eleva moltíssim, però el que és lo normal, el proveïdor, se sol pagar ja com a molt a 60 dies.
Per tant, comentar el tema dels residus, que sí que ho vam explicar també en aquest espai. Ja que parlem de xifres de deute, la Cava segueix sent el municipi de la demarcació de Tarragona amb més deute per habitant i només tenint en compte el deute viu, que és el deute bancari, per entendre'ns, el deute financer, el deute als bancs. I sí, això ho coneixíem aquest estiu, però bé, no és cap notícia nova, no és cap novetat que no sorprengui a ningú. Són xifres elevades i suposo que una de les obligacions, tant des de l'equip de govern com també des de Plataforma Calera, que donen aquest aval, diguem, aquest suport extern, és ajudar a contribuir a poder reduir aquesta xifra. I, de fet, des del 2015 fins a enguany, sí que s'han reduït les xifres, o sí que s'està intentant reduir aquesta xifra, tot i tindre uns números complicats.
El rànquing el continuïm mantenint antros de tota la demarcació de Tarragona. Però si fem una comparació del 2015 al 2016, home, doncs, el deute per habitant del 2015 era de 2.449 euros per habitant. Segons el diari Punt Avui, publicat este juliol, avui, d'un any a l'altre, este deute s'ha reduït un 3,4%. És a dir, han passat de 2.449 a 3.366. Però continuen estant al número 1 del rànquing. És un tema que requereix molt d'esforç, però aquest esforç s'està fent. I per tant tenim esta llosa que continuen sent el número 1 del deute financer, com has dit molt bé. L'altra cosa és el deute financer afegit al deute comercial, que aquí es dispara més. Aquí on aniríem quasi a fer un càlcul a 5.000 i pico d'euros per habitant. I això és un deute que són a proveïdors, que són a la companyia d'aigües, que deuen 4 milions d'euros, etcètera, etcètera. A la residència, en fi. I això ja seria un deute molt més avoltat si afegim lo comercial. Per tant, és el que sabíem tots, el poble va estar informat en les auditories que s'han fet i a més en les comissions informatives a nivell general de l'equip de govern, on se va posar allà al 2015 i al 2016 la situació en què es troba l'Ajuntament i el poble de la Cala, amb situació complicada i difícil, que tardarà el seu temps fent les coses bé. Tardarà el seu temps. No és una responsabilitat solament d'aquest equip de govern, i és que estem donant suport, sinó a les properes legislatures, ja que sigui un pla de sanejament com té que ser.
Anem a seguir parlant de qüestions. De seguida ens posarem a parlar del tema turístic, del tema estiu, i entenc, doncs, des de molts punts de vista, moltes òptiques, i també d'algunes de les preguntes o els fregs que van fer en el ple del juliol des de Plataforma Calera, que també volem recuperar, tot i que ja ho vam explicar en el seu moment. Però crec que és important que parlem d'una infraestructura important al municipi que encara no té data, però sí que té més pistes, o que té ja més titulars, diguem-ne, per poder parlar-ne, que és la residència d'avis de l'Ametlla de Mar. Coneixíem en els darrers mesos, en les darreres setmanes, que és una de les prioritàries per part de la Generalitat, dins d'aquest paquet de més de 200 places que s'han d'otorgar aquest any a les Terres de l'Ebre, i doncs diuen des de benestar, des de
Afers Socials,
i Famílies, anem a dir-ho bé, que això sempre els noms aquests van variant, doncs que una de les residències prioritàries és la de l'Ametlla de Mar. A més, coneixíem de la mà de l'alcalde, també fa unes setmanes, que hi haurà una part, una quinzena de places per a persones amb discapacitats, per ser un centre de rehabilitació per a aquest tipus de persones. Què troben de com s'està avançant amb la residència? També tenint en compte que s'estan buscant ja el personal per part de l'Onada i també s'està treballant amb el manteniment o amb la posada a punt de l'equipament, perquè ha estat molts anys tancat.
Hi ha tres poblacions, tal com va informar una roda de premsa fa poc, que de les 233 places, la Cala és prioritària junt amb Tortosa i Amposta. No? I per tant, això van dir que faríem pública el que ens toca a nosaltres a meitats d'octubre, si no hi ha que alguna cosa del procés que privi de tot això, que això pues, evidentment ens perjudicaria després d'estar molts anys pagant una gran despesa com pot ser la residència. No? Per tant, posarem optimisme de que això sigui una realitat. Fa un temps no hi pensàvem, per tant, ja que l'esforç que s'ha fet des de l'equip de govern en les en les portes que han pogut tocar, seria una bona notícia que la residència pogués obrir, poguéssim reduir el deute que tenim en ingressos en un conveni que tenim, esperem que en onada se pugui refermar aquest conveni, que tal com estava plasmat allí eren 2.200 euros per plaça concertada que donarien l'Ajuntament, i això, a part de donar, evidentment, el servei que t'hi ha de donar, però aquí hi ha molta gent, sobretot de centre de dia, que estan a altres llocs i que seria important que poguessin estar al nostre poble i pogués estar, diguéssim, operativa el més aviat possible, a part dels llocs de treball que pugui crear.
Suposo que, evidentment, tornar a parlar de la residència és bo en aquest sentit, però sí que, evidentment, suposo que preocupa, abans ho apuntava, tot el context polític, que no retardi més aquesta posada en funcionament. Tot i això, bueno, ja portem molts anys, eh? Com diuen, no vindrà per dos dies, però sí que suposo que els hi preocupa en aquest sentit que no es pugui retardar per una qüestió pressupostària. Bé sigui perquè la Generalitat ho tingui tot a punt, però després des de Madrid diguin no posem els diners o alguna qüestió així, que es
sí,
pugui retardar tot.
Que, no? Això dic que espero que això no impossibilite el govern del dia a dia de les persones que estem vivint a Catalunya i dels ajuntaments. Esperem que això no sigui un factor de fre a les inquietuds que tenim tots els municipis de Catalunya per en defensar els interessos del nostre poble.
Veurem què passa amb la residència. Hi ha moltes més actuacions al municipi. Coneixíem aquest estiu, o disfrutàvem aquest estiu ja del Port de l'Estany. Parlava de la carretera que s'ha asfaltat entre Roques Dorades i el Port de l'Estany, però tenim encara una obra majestuosa, podríem dir, una obra important, una obra històrica, i que vostè també coneix perquè ve de l'any 91, que és la carretera d'accés sud, que segueix avançant, però no ho fa al ritme que és inicialment el 2015 quan s'ha posat en marxa les obres es pretenia. Per diverses qüestions i per diversos problemes es van trobant des del problema amb l'empresa que feia la construcció, això inicialment, amb informes mediambientals que no estaven presentats i que han retardat també les obres, com també al final doncs, aquesta ampliació pressupostària, que tota la tramitació i tot el, doncs, tota aquesta part també implica una sèrie de temps administratius, que suposo que això va retardant a poc a projecte, tot i que el tenim més a prop, podríem dir.
Bueno, aquí es va fer una modificació, i és que l'empresa mercantil Excavacions Vives Anguera pues, se li va adjudicar per 1.328.000 euros, i el pressupost d'execució era de 1.796.000. El que s'ha fet és que aquesta adjudicació, aquesta diferència de 467.000 euros no es perdi i que es puguin invertir en millores del traçat. I per tant, és positiu i també, com tu has dit, després de l'any 91 que es va fer el projecte, poder fer-se una realitat abans d'acabar aquest any o com a molt a principis de l'any que ve. Quan ho vegi, ja que soc protagonista al seu inici d'este projecte, d'esta carretera que va fins a l'Àlia, pues, ho poguéssim dir amb boca ben oberta que per fi s'ha pogut acabar i tenim una infraestructura important.
Esperem que ho tinguéssim...
No solament pel tema de seguretat, sinó també pel tema turístic. Pensa que si aquesta carretera no s'hagués fet en la seva primera fase, ni l'hotel que tenim ara, ni el càmping s'hagués pogut fer. D'acord? I això és una feina... Uh-huh. I una decisió que es va tindre en compte els dos vessants. Primer de tot, la seguretat del poble de la Cala en tema de nuclear i també, aprofitant aquest tema, també crear una infraestructura per a inversió hotelera i inversió turística.
Parlem de turisme, per tant. Parlem de l'estiu. Parlem de com ha anat. Quin és el balanç que en fan d'aquest estiu de la Cala amb rècord d'ocupació? Quasi 95% de... Diria que en hotels o en general de l'agost, em sembla, 95% de l'agost. Ara no recordo molt bé les xifres, però sí que va ser un estiu, o ha estat un estiu, en el qual doncs, hem superat línies que no es coneixien fins ara. S'ha reproduït aquesta sensació en el sector comercial? L'han vist igual? Ho ha estat una ocupació altíssima però no han vist el municipi ple. Què en pensen de Plataforma Calera?
A veure, nosaltres el que sí que opinem que se fa una gran feina des de l'àrea de turisme. Des de luego tenim persones que treballen pel poble i atenen molt bé a tota la gent que va allí amb necessitats o preocupacions o preguntes. Sí que hem estat líders, l'any passat ja vam ser líders de les Terres de l'Ebre i aquest any crec que ho tornarem a ser. perquè si l'any passat ja vam fer un 5% més, aquest any també sembla que s'ha sigut un 5,4% més. Sí que ha hagut una ocupació quasi plena, que és un 95%, i això és pues, molt bona notícia pel poble de la Cala, però jo sí que vull dir que degut a la meva feina i que també diàriament parles amb molts de comerciants, han hagut botigues pues, que no han tingut un bon estiu econòmicament parlant. O sigui, sí que ha hagut gent, sí que han hagut molt de lloguer turístic, ha hagut molta gent a l'hotel, als càmpings, però, clar, això, el que és a nivell de poble i se veu, hi ha gent, però aquesta gent pues, no gasta. No gasta, són famílies, a la millor venen en un pressupost molt ajustat i tenen unes despeses i el lloguer ja els ocupa una gran despesa perquè els preus pues, és juliol i agost, tothom ho sabem, i pues, a la millor pues, hi ha coses que deixen de comprar i a mi sí que me preocupa que el comerç de la Cala pues, està una mica tocat, encara que haguéssim tingut una ocupació plena, pràcticament, però el comerç s'ha ressentit. Majoritàriament, ha hagut gent que no, però jo sempre parlo d'una majoria, no d'una minoria.
I què caldria fer en aquest sentit, segons la...
Pues no sé, jo sí que des d'aquí invitaria l'equip de govern a que tingués una reunió pues, amb comerciants i que es posés el tema damunt de la taula, perquè jo crec que s'haurien de fer unes certes actuacions, no sols l'Ajuntament, però sí que els comerciants potser hauríem de començar a moure'ns, com fan altres poblacions.
És una decisió que hauria de passar per l'Ajuntament o és una decisió que hauria de passar també per l'iniciativa dels propis comerciants?
Les dues coses. Jo crec que una cosa no solapa l'altra. O sigui, el comerciant ha d'estar disposat, però l'Ajuntament també ha d'escoltar. Que cosa que aquests dos anys que portem de legislatura no ha hagut, que jo sàpiga, eh? Me perdonareu si me puc equivocar, no ha hagut cap reunió per part de cap representant, perquè no hi ha ni cap representant del comerç en ningú. Vull dir, jo crec que és una àrea des de l'equip de govern que està una mica deixada de la mà de Déu. I jo crec que necessitaríem, pues, no un ajut, però sí que organitzants, parlants, com és, per exemple, se fa el Perelló o es fa l'Ampolla. Se va intentar, perdó, se va intentar quan Convergència i Unió governava, el seu cap va estar el Medrano, va fer una bona feina, sí, jo ho vull dir, perquè vull dir les coses són com són, Medrano mentrestant va ser el regidor de comerç, va fer una bona feina, però a la vegada el canvi de govern, això s'ha dissolt, no sé pel què. Jo sí que assistia com a comerciant, no com a regidora que ho era, però sí que existia com a comerciant a les reunions i es van anar fent cosetes, però això ja està.
Per a mi és vital que el teixit associatiu del comerç estigui organitzat.
I
és fundamental. Però almenys organitzat.
I unit.
Unit dependrà de les directius que hi ha. I també del recolzament que pugui tindre l'Ajuntament. Però la iniciativa té que portar aquest teixit associatiu. Jo per mi crec que és fundamental que aquest teixit que ja no existeix. I ja hauria que saber per què. A Semar, per exemple, que és l'últim que ha hagut, no existeix. Ha desaparegut. No sé les raons per què ha desaparegut i no ha estat. Quan s'ha criticat moltíssim que Mercadona se posés al lloc que s'ha posat, jo que sàpia, no tinc notícia que a Semar digués la seva. O almenys que l'equip de govern pogués preguntar a Semar, a millor no estava operativa, o sí que estava operativa i no es va fer cas. Jo he sentit gent crítica del comerç local que la ubicació ha fet molt de mal. Però la pregunta és, on estava a Semar, que no és representativa de tot el comerç local, però sí que és una eina que sí que es pot tenir en compte, és que ara no està organitzat això. No, l'equip de govern, o el regidor, que porta comerç, a qui es dirigeix? Aquí, en un que té més simpaties personals, i jo crec que això, per a mi, passa per un nucli fundamental, crear participativament el Consell Econòmic Participatiu de l'Ajuntament. Consell Econòmic, que no solament entrarà el comerç, sinó altres agents socials i econòmics i financers d'aquest poble. Perquè el repte que tenim és marcar una ruta, en un full de ruta, amb una estratègia a seguir, i això no és fàcil, sinó que este, i dono, ho deixo aquí damunt de la taula perquè això és vital, del tema participatiu, d'aquest Consell Econòmic té que fomentar-se i crear les bases per a que pugui ser operatiu i que per l'Ajuntament en si li seria molt útil pel tema de la participació i de gent que està interessada en que el negoci seu particular pugui estar recolzat per l'Ajuntament amb un pla estratègic a seguir. Crec que això tindria que ser el punt fonamental, que aquí podria estar integrat empreses, comerços, diferents immobiliàries, etc etc. Tutelat per l'Ajuntament, tutelat, però que la iniciativa la té que tindre l'Ajuntament amb la voluntat de poder-ho fer, aquest Consell Econòmic que el poble necessita. Per a mi passa per aquí.
Però entenem, evidentment, que també falta la voluntat dels empresaris o dels comerciants que vulguin sumar-se.
Hi ha que encoratjar-los, a vegades hi ha que fer-ho, este pas. No esperar que et vinguin, sinó que cridar-los i posar les bases de dir, bueno, on estem, on te volem anar, i tenim que anar tots plegats. I, evidentment, hi ha gent que es desmarcarà, perquè sempre hi ha alguns que són individualistes, t'ho dic per experiència, però el poble, la unió fa, la unió de les forces econòmiques d'este fa poble, i però sobretot marcant un pla estratègic de on estem i on te volem anar. I ningú pot quedar exclòs d'aquí, si queda exclòs és aquell que no vulgui participar, evidentment.
Refilant el fil del turisme, vostès van preguntar o van fer un prec, abans ho apuntàvem al ple del juliol, que el municipi té moltes singularitats turístiques, té moltes potencialitats, i una d'elles és les platges amb gossos. Tenim sort de tindre moltes cales al nostre municipi i això afavoreix, de retruc, que poguéssim tindre una platja amb gossos. I es queixaven d'alguna forma del mal estat que hi ha i també de la manca d'algunes infraestructures, entenem que haurien de ser bàsiques per a la platja d'aquests serveis, que a part és un reclam cap al municipi.
Sí, el ple que va haver al juliol, concretament, jo personalment, doncs vaig demanar a l'equip de govern, doncs, que ja que ingressarem aquesta taxa turística superior que l'any passat, que van ser uns 147.000 euros, si podríem dedicar algun a millora d'aquesta platja, sobretot unes dutxes, unes papereres i sobretot també treure el que era la muntanya d'alga que havia al darrere, perquè portava acumulada d'anys. Què passa? Nosaltres, el grup de plataforma, el 2012 vam presentar la moció per a tindre una platja en condicions per a anar banyant amb les nostres mascotes i va sortir aprovat per majoria absoluta. També vam acreditar, doncs, la demanda esta que havia a la població per a més de 300 firmes, que jo personalment vaig recollir amb l'ajuda d'una amiga meua. Què passa? Hasta ara havia una platja que l'accés no era per a tothom, tenia un mal accés, i vam acordar amb l'equip de govern d'aquella època, que era Convergència i Unió, que la platja fos la que actualment hi ha. A Catalunya jo tinc que dir que hi ha 11 platges a dia d'avui, n'han hagut 12, n'han hagut 13, i aquí hi ha molta gent, i a mi me consta, perquè jo ho he preguntat, que hi ha molta gent que ve expressament a l'Ametlla perquè tenim una platja perquè pugui vindre a banyar-se amb la seva mascota. Clar, hi ha gent que a mi m'ha dit, jo m'he presentat allí pensant m'he trobat una cosa i m'he trobat pues, una platja deixada. Sí que no podem anar cada dia a traure l'alga, però és que hi ha coses que a vegades pues, clamen al cel, com per exemple jo al principi potser la platja que vam sol·licitar era pues, per anar los caleros o caleres en les nostres mascotes, però és que això, a nivell turístic, des de l'àrea de turisme s'ha potenciat, per la qual cosa jo crec que ha arribat el moment de que li prestéssim tanta atenció com se pot prestar en una platja de Sant Jordi, en una platja de Calavidre o en una platja de l'Alguer. Per què no? Si hi ha molta gent que ve de vacances al poble expressament amb les seues mascotes, jo tinc que dir que els espanyols o catalans som els que menys viatgem amb mascotes, però l'estranger viatja molt, eh? Viatja molt, amb mascotes i nens. I això potser ens ho hauríem de començar a plantejar. Inclús, també volem proposar a l'equip de govern que de fer com un... com, o sigui, no és un pipí can, perquè allà els gossos no anirien a fer un pipí, però sí com a uns tobogans i tot per animals. Són molts les persones que tenim animals. Jo concretament n'hi tinc dos. I no tinc lloc on anar, puc anar en un barranc a caminar, tinc que anar a les afores, les puc portar a la platja dels gossos, però també és bo que l'animal se sociabilitzi en altres animals. I jo això ho he vist, altres poblacions que tenen uns tancats, on tenen pues, tobogans, com si fos un parc de nens, però per a gossos. Això també seria bo. També, i hi ha gent, ja et dic, jo que vic en una urbanització veig que molta gent arriba de vacances amb nens i mascotes.
Entenem que, clar, això són d'aquestes qüestions de després mirar quines són les prioritats.
Bueno, tenim una taxa turística que s'ha d'ampliar amb això, eh?
Clar, és invertir. Vull dir, de la taxa turística que ens donen, que poden ser 90.000, 96.000 euros...
L'any passat, 147.000 euros.
Bueno, que sigui, no? I a més som dels que recaudem més. Som dels que recaudem més de les terres.
I estem recaudant més.
Som líders amb això, per tant, hi ha que invertir en això. I crec que els pipica... Perdó, que la platja destinada a mascotes si té que potenciar en serveis. Pensa que surt publicat per tot arreu. Sí. I almenys la de Bon Caponet, la del cementeri, pues, falten els accessos i tot, però la de Bon Caponet sí, i esperem que l'equip de govern... Pues...
El cementeri, Joan, perdona, però la vam eliminar.
Sí, bueno, pues,
per l'accés. Pues,
però sortia, no?
Sí.
Però la de Bon Caponet se pot millorar en els serveis, això és evident.
Regidors, hem parlat de moltes qüestions des de l'òptica al prisma de Plataforma Calera. Seguirem l'actualitat properament en aquest espai de portaveus al Sempre amb tu. Joan Font, Gemma Margalef, Plataforma Calera, gràcies, bon dia. Bon dia.
Gràcies
bon dia. Bon dia.